Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Molt pendents del que passi demà a Mestalla, València-Barça, un partit que Xavi ha tornat a qualificar de final, perquè si no es treu un bon resultat la Lliga es complicaria i els dubtes al voltant del projecte augmentarien. Roda de premsa molt filosòfica de Xavi, que ha girat al voltant de la situació de l'equip. De seguida l'escoltarem, ha fet una crida a la unitat, ha demanat estabilitat i ha fet un que no estamos tan mal en tota regla. Diu que estan vius a la Lliga, ben situats a la Champions, a punt de disputar la Supercopa i amb la Copa del Rei per començar. I que per ell, l'atmosfera que respira, bàsicament generada per la crítica als mitjans, per l'entorn, per ell és irreal. La veritat és que avui Xavi ha exposat amb fermesa i convenciment els seus arguments i en part té raó. El Barça està viu en tot encara i el club és complexa i viu en una muntanya russa permanent, però Xavi ha de saber també i ha d'entendre que els mitjans no estem per recolzar el Barça ni per remar a favor, estem per explicar les coses com les veiem i si veiem que el Barça no juga bé ho hem de dir. I si pensem que dos anys després d'estar Xavi a la banqueta, amb els futbolistes que té, l'equip hauria de jugar molt millor del que juga, ho hem de dir també. I dit això, tant de bo el Barça guanyi demà Mestalla, jugant de fàbula, i Xavi trobi el camí que porti a l'equip a fer una temporada excel·lent. Que no dubti, Xavi, que estarem encantadíssims d'explicar-ho. El València-Barça demà a les 9 de la nit. El Barça amb les baixes de Marcos Alonso, Ter Stegen, Gavi i Íñigo Martínez. Està De Jong a la convocatòria i entra també Marc Guiu. El Real Madrid té el seu partit diumenge a les 9. Repa el Villarreal al Bernabéu. Mentre que el líder, el Girona, no jugarà el seu partit fins dilluns. Repa l'Alavés a Montilivi. Destaquem també a l'Atlètic Club Atlètic de Madrid. Un partit sempre guapo. Es juga demà a 4:15. Recordo com està la classificació en la zona alta. Girona 41 punts, Real Madrid 30, Atlètic de Madrid i Barça 34, l'Atlètic de Madrid amb un partit pendent. A segona tenim bon partit demà, Andorra-Espanyol a 4:45, partit important pels dos, a l'Espanyol perquè està a 3 punts ara mateix de la zona de descens directa i a l'Andorra està en zona perillosa a 3 punts només de la zona de descens. Després escoltem a Ramis i pujarem també a Andorra en protagonista per veure quin ambient es respira allà. Notícia també al Barça femení, avançada ahir per relevo. L'entrenador Jonathan Giraldez no pensa renovar el seu contracte, acaba final de temporada, té ofertes millors. En bàsquet, el Barça té partit d'Eurolliga avui al Palau. Barça-Olimpia-Milano, moment delicat pel Barça, que encadena dues derrotes consecutives a l'ACB davant Saragossa i Manresa. I en handbol tindrem finalment Copa d'Espanya a Irún aquest cap de setmana, després que s'hagi desbloquejat la situació entre la Federació i la Sobal. Per tant, demà tenim Barça-Granollers a 8:15 i abans l'altra semifinal a les 5, Bidasoa a Logroño. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la parella habitual dels divendres, el Petón i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, com esteu de cara al partit de Mestalla? Esteu optimistes al 46%, pessimistes al 54%. En clau Espanyol, guanya o no guanya l'Espanyol demà a Andorra? Creieu que sí que guanya el 58%, que no, el 42%. I en clau Girona, quina línia reforçaríeu al mercat d'hivern? La defensa al 38%, la majoria al mig del camp al 42%, reforçaríeu la davantera al 20% dels que heu votat. Marc Paires està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui divendres, que estem a les portes ja de la jornada 17 a primera i molt pendents del que passi demà a Mestalla. A partir de les 9, el Barça evidentment obligat a reaccionar després de les derrotes davant del Girona i l'Anvers, perquè si no la cosa es pot complicar molt a nivell de classificació a la Lliga i també segurament pel futur de Xavi, encara que el missatge a dia d'avui sigui de confiança en l'entrenador per part del president Laporta. Anem a la ciutat esportiva Joan Gamper, on hi ha el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Per escoltar Xavi, que hi havia molta expectació per sentir els seus arguments avui, després de la debacle d'Anvers, de la situació de l'equip, de la situació al voltant del seu futur, de tot el que es comenta. I la veritat és que ha estat una roda de premsa, Víctor, avui, amb bastant de contingut, molt filosòfica, i on Xavi tenia molt clars quins havien de ser els seus arguments, no?
Sí, Xavi Hernández recollia el guant, com es diu habitualment, del que va dir Laporta davant dels treballadors, que demanava que tothom donés suport a l'entrenador, i Xavi Hernández diu que sent aquest suport, que mai s'ha sentit sol ni en el Futbol Club Barcelona com a entrenador, ni amb el seu staff, ni per part de la directiva, ni molt menys pels jugadors, dels que diu, de fet, que sent que estan compromesos amb la causa, que si no fos així, ell seria el primer a marxar. I el que ha demanat Xavi és que en la primera curva, de fet ha començat dient que la primera curva, però després ha afegit en la segona curva, perquè és veritat que l'any passat també
va haver alguna curva també, sí.
Sí, un moment allà controvers, a meitat de la temporada o abans de la meitat de la temporada, doncs Xavi diu que a la primera curva no es pot baixar la gent del vaixell, que ha d'estar tothom dins del seu vaixell, del de Xavi Hernández, del del Barça, del president, perquè tots estan amb la mateixa causa i lluitant per aconseguir títols.
Crec que estem a meitat de camí de fer un gran Barça i aquest és el meu pensament. El que m'estranya és que a la primera curva doncs, la gent es baixi del vaixell. I crec que és potser la segona curva, no? El segon moment de que hi ha una curva dolenta, doncs més que mai hem de creure. I aquí sempre salten les alarmes quan les coses no van bé, però és que sí, vale, no van bé, hem de millorar, però és que està tot en joc. És que està tot en joc, és que estem a meitat de temporada i no aprenem. La temporada passada tenim l'exemple més clar. Anava molt pitjor que aquesta temporada i vam acabar fent una temporada notable. Vam dir aquí, no?, que era una temporada notable. Per què no pot acabar la temporada d'excel·lent aquest any?
El tret, Víctor, ha anat molt cap als mitjans de comunicació, la crítica periodística i el que es coneix com l'entorn blaugrana, no?
Sí, ha dit lo de l'entorn precisament, que és evident que ve d'allà, que ell viu en una altra realitat, deia, perquè la realitat que viu dels mitjans de comunicació, tota la situació que venen, ell no la veu, ell veu que hi ha unió dins del vestidor, diu que mai li ha fallat al president Joan Laporta, que és real el que s'està explicant als mitjans, i ha demanat també, que entenc que dels mitjans de Madrid o que no són propers al Futbol Club Barcelona puguin criticar, però ha demanat que els mitjans afins dels de Barcelona estiguin units en la causa, que no els troba units i que ell deu viure, deia, en una realitat perquè rep fins i tot missatges com si se li hagués mort algú, deia Xavi Hernández, però no viu en aquesta realitat. Remarca Xavi Hernández que estan vius a les quatre competicions.
No, ninguna obsesión, pero es la realidad por lo que me llega. Me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo. Yo intento leer poco, me intento abstraer de todo o de casi todo, pero me mandan mensajes como si se hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello. Pues esta es la irrealidad que veo yo. Primer objetivo cumplido. El objetivo de la Liga intacto. Con necesidad de puntos, sí. La Copa intacta. La Supercopa intacta. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente, pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora? Lo mismo que el año pasado. Pasarlo mal, estar en depresión. ¿Para qué esto?
És veritat que Xavi té raó en part amb el seu argument. És veritat que aquí segurament com analitzem com si fos l'últim partit de la temporada, cada partit passem del blanc al negre amb molta facilitat i després de jugar contra l'Atlètic de Madrid el Barça, el gran Barça ja havia tornat i després perds contra el Girona i perds a Anvers i tot el que abans era blanc es transforma en negre, però Xavi ha d'entendre que els mitjans de comunicació, els d'aquí, no estem per anar amb la bufanda del Barça ni amb la bandera del Barça ni per remar a favor del Barça. Estem per intentar explicar les coses com les veiem. I si veiem que el Barça no juga bé, els resultats no acompanyen i la cosa no rutlla, ho haurem d'explicar d'aquesta manera. Ens encantaria explicar un altre panorama, que el Barça n'és líder, que el Barça s'hagués classificat com a primer de grup guanyant tots els partits perquè tenia un grup molt dèbil, però la realitat és una altra. La realitat és que la cosa no va fina, no va fina, no rutlla, no acaba de rutllar, Víctor.
Sí, és la realitat, i de fet també quan explicava Xavi Hernández, no?, que estan vius a les quatre competicions i que no passa res si s'empata a València o si es perd a València.
No, ja veuràs si no passa res si s'empata o es perd a València.
Clar,
ja veurem,
si tu perds
ja
a València i el Girona guanya el dilluns, ja se te'n va el Girona més de 10 punts abans d'acabar el 2023. Ja se te'n va més de 10 punts a l'equip de Mitchell, i el Madrid també podria marxar a molts punts. Llavors ja la Lliga se't posaria molt, molt complicada i no entraries ni en bona dinàmica per debutar a la Copa, ni a la Supercopa, ni a la tornada de la Champions al febrer als vuitens.
És que més que en una qüestió de resultats, que és evident que el Barça està viu encara a la Lliga, està classificat per vuitens de la Champions, ha de jugar a la Copa, ha de jugar a la Supercopa, això és així. Però és que quan critiquem el Barça o a Xavi, critiquem el joc, perquè veiem que el joc no acaba de ser el que hauria de ser. L'equip no juga bé amb continuïtat, i això és una cosa que reconeix el propi Xavi.
I deixa'm dir-te, Joan, que ell va dir que l'objectiu al començament de la temporada era jugar bé, que l'any passat va ser guanyar la Lliga i tal, però que l'objectiu d'aquest any era jugar bé.
Jugar millor. I s'afarta de dir que s'ha de jugar bé amb continuïtat, que és el que no fa l'equip, jugar un partit bo, dos de regulars i dos de dolents. I aquesta és la línia del Barça de Xavi, no aquesta temporada. La temporada passada també va ser bastant així. El que passa que la temporada passada l'equip, pel que fos, tenia una solidesa defensiva que aquest any no té, i per això l'any passat va guanyar la Lliga, i aquest any ara mateix està a quarts. En fi, ha demanat estabilitat Xavi també, no?
Sí, ha demanat estabilitat al voltant del seu projecte. Diu que és projecte guanyador, victoriós, que es va demostrar la temporada passada, van guanyar Supercopa i Lliga, que està també en aquest projecte un staff on té amics de veritat, diu que també el seu germà, que li donen escalf, i que és un projecte en construcció. I quan diu que és en construcció és perquè vindran, diu Xavi Hernández, obstacles per després sortir endavant i arribar més lluny. Així que Xavi el que demana és a tothom, al barcelonisme, dins del club ja la té, però diu al barcelonisme, estabilitat pel seu projecte.
Però si hace un mes me decías que era el Ferguson del Barça. Hace un mes me decías que si yo iba a ser el Ferguson del Barça. Me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé dónde estoy. ¿Me entiendes? Estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Nada más, ha demostrado el año pasado. Somos un proyecto ganador. Estabilidad necesita el club, y más en la era post-Messi. En una situación económica complicadíssima. Necessitamos estabilidad. Lo tengo clarísimo.
L'estabilitat arribarà a través del bon futbol, i a través del bon futbol segur que arriben els resultats. Nota que té el suport de Laporta, a pesar de tot, Víctor, no, Xavi?
Sí, diu que ell va parlar, de fet, amb ell al sopar, que també té el de Deco, repetim, que ell ha deixat clar que té bona relació, que no entén per què es diu que no té bona relació, que també ha agraït el suport de Rafa Just, el vicepresident, que avui deia que ha estat a l'entrenament, ahir no el van veure al sopar, però avui sí que estava a l'entrenament, i ell té el suport de Joan Laporta i demana aquesta unió de tothom per encarar el que queda de temporada.
I amb Deco també em uneix una relació extraordinària, cosa que s'ha dit que no, que estic de mal rotllo amb ell. Tot el contrari, si tenim amistat i estem cada dia junts i parlant, i la relació amb Deco és extraordinària, extraordinària, i amb el president i amb Rafa Juste, que avui ha vingut, per cert, una altra vegada a donar ànims, doncs unió, aquesta és la paraula. No em sento mai sol, sincerament. Tinc primer l'estaf, que per mi són incondicionals, són lleials, són fidels, i aquests no em fallaran mai. Primer perquè tinc un germà, i després tinc amics, amics de veritat, amics en majúscula. I aquests no fallen. I el president no m'ha fallat mai. Mai. No m'ha fallat mai. Tot el que ha dit ho ha complert. I el Rafa Juste. I en Deco. I abans en Mateu i en Jordi. No em sento sol. En absolut.
Perfecte. Els arguments de Xavi abans de la final de València. De la roda de premsa, destacar alguna cosa més, Víctor?
Sí que té el suport de l'afició, que ell nota també que l'afició està al seu costat i que ha posat l'exemple que fins i tot canten el seu nom cada vegada que juguen a casa. Sí que també té el suport de l'afició, de dins del club també, i el que demana això, que la premsa a fi també s'uneixi i estigui amb el Barça.
Que no es preocupi Xavi, que si ho fan bé i juguen bé i guanyen, la premsa estarà amb l'equip, perquè és que volem, jo crec que tots volem que les coses a Xavi i a l'equip li vagin bé. La llista, Víctor, que tenim llista de convocats per demà.
Tenim llista de convocats, són baixa Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Ter Stegen i Gavi. Torna Frenkie de Jong, després de tot el que s'ha parlat de Frenkie. Avui segon entrenament, bueno, 2-2, dels entrenaments abans del València completats per el neerlandès. Els ha fet el mateix ritme que els seus companys i serà titular demà a Mestalla sense cap problema. La gran novetat segueix Guiu, Estector Fort, Cau Garrido, que tornarà a baixar amb l'equip de Rafa Márquez, i segueixen també els porters Astralaga i Coachen, perquè és Iñaki Peña titular.
La Loto Xavi, creus que traurà l'equip de gala o que tocarà alguna coseta?
Bueno, mira, a veure, portaries Iñaki Peña i en defensa jo crec que torna Cancelo a lateral dret, Christensen i Araujo els posaria de centrals i Valde de lateral esquerra.
Has carregat a Koundé, eh?
Sí, perquè el paper de l'altre dia, sí. No sé, jo crec que Koundé pot caure, al mig del camp Gundogan, De Jong, Pedri, no hi ha més, amb De Jong de titular després de superar la febre, i a dalt jo crec que posarà Ferran Torres, Lewandowski i Joao Félix. Ferran, perquè, bueno, juga contra el seu ex-equip, perquè va marcar l'altre dia, i jo crec que Rafinha el reservaria per ser titular a casa contra l'Almeria la setmana vinent.
Molta sort a Xavi i al Barça demà a València. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida estem a València.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 21 minuts de la tarda. Xavi ha parlat a Barcelona i a València ho ha fet Rubén Baraja. Li han preguntat a Baraja, cachondeito, si el València està en construcció també.
Xavi habla un poco de su equipo. Nosotros estamos, yo desde mi punto de vista tengo la sensación que estamos construyendo algo, que estamos creciendo como equipo. Y habrá momentos durante la temporada que pueden haber de más dificultad, que nuestro objetivo que nos hemos marcado tenemos que tenerlo muy claro, que es competir cada partido, dar el máximo, hacer que los equipos rivales se sientan incómodos, ser intensos, ser valientes, ser agresivos. Y creo que en ese camino pues llegarán los puntos y llegará el conseguir el objetivo. No te puedo valorar en qué momento o qué exigencia tiene Xavi comparado con la nuestra.
Tenim el company Fermín Rodríguez. Fermín, bona tarda.
Hola, què tal, com estem?
Veig que hi ha hagut una mica de cachondeito amb el tema d'inconstrucció, no, o què?
Home, és que en els diners que s'ha gastat Xavi en el Barça des de la seva arribada, que ha tingut el que li neguen a Koeman, que ja saps que no és benvolgut a València, clar, que diga que encara està en construcció xirria, òbviament.
Sí, segurament no li han portat el que ell voldria, però coses li han portat, això és així.
Sí.
Això
Baraja, és així. Estic convençut que signaria a qualsevol dels que li han fixat a Xavi.
Sí, 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 sí. Escolta, i quin ambient es respira allà? Hi ha ganes de llaurugar un poquito en la herida, Fermín, o què? D'aprofitar els nervis o la situació de tensió que es viu al Barça?
Joan, te vaig a dir la veritat. Tu saps que el València també un entorn que és sí. Prou sorollós i que tampoc està en calma constant. Venim sí. D'una Junta General d'Accionistes en la qual la presidenta ha anunciat que no se va a fitxar, que anem a 2-3 temporades de projecte low cost, de racaneria del president Peter Lim, i clar, tot això ha deixat el partit en un segon plano. Tampoc és un València-Barça de altres temporades, no? D'aquest partit especial clàssic d'un equip que estava lluitant per estar en la Champions, inclús en les èpoques millors de lluitar pel títol amb el Barça de tu a tu. Este és un València que porta, crec que, un punt dels últims 12.
Sí.
I és un duel de necessitats, però de necessitats el Barça per a reenganxar-se a la lluita per la Lliga i el València per a allunyar-se del descens, perquè és que al final és un poc l'objectiu que s'ha marcat des de la presidència.
Escolta, per la gent que no segueixi molt el València cada partit, cada setmana, amb quin equip es trobarà el Barça demà, Fermín?
Se va trobar a un equip, per a mi, molt limitat, perquè no van estar ni Paulista ni Javi Guerra, que Javi Guerra està sent un poc amb Pepelu, els dos futbolistes que estan fent ahí de sostenidors d'este València, que està pues, més pro de la zona europea, però que està mirant cap avall. Jo crec que se va trobar un València que, espentat per Mestalla, crec que va eixir en ganes de ser valent, però molt limitat. I el Barça, la veritat és que m'imagino que Baraja, que una de les coses que ha sigut setxell d'identitat del València és ser un equip demà, almenys de cames fresques i valent.
Molt bé. Em dones un possible 11 per demà, Fermín?
Mamardashvili en porteria, Jarek i Correia laterals, centre de defensa Diacabí i Mosquera, Hugo Guillamón, que tractarà de fer de Javi Guerra, Pepelu, en la dreta Fulquier, fent ahí doble lateral per a ser més consistent, en l'esquerra jo crec que va jugar Fran Pérez, i dalt Diego López i Hugo Duro.
Perfecte, a veure què ens depara el partit. Fermín, una abraçada, gràcies.
Una abraçada enorme, adeu.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà a les 9 aquest València-Barça, també demà a primera hora de la tarda, després de dinar, per veure amb calma i tranquil·litat sempre un atractiu Atlètic Club Atlètic de Madrid, a un quart de 5, el Real Madrid jugarà el seu partit diumenge a la nit, rep el Villarreal, ha de rebre el Villarreal al Santiago Bernabéu. Busquem les novetats del Real Madrid amb el Melchor Ruiz. Hola Mel, buenas.
¿Qué tal, Joan? Bona tarda. Bueno, pues un Real Madrid que de momento está contento y satisfecho, van las cosas bien, clasificado como primero del grupo en la Champions, segundo en la Liga, dos puntos del Girona, y sigue habiendo noticias positivas desde la enfermería. Hoy en el penúltimo entrenamiento, preparando esa visita el domingo del Villarreal al Estadio Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti ha visto cómo Tchouaméni, que ayer hacía una parte con el grupo, hoy ha completado la sesión, y a falta del entrenamiento de mañana, todo hace indicar que el francés podría entrar en la lista de convocados para medirse al conjunto del Villarreal. El resto de lesionados, los otros seis restantes, siguen evolucionando de forma positiva, y hoy además Camavinga, 31 días después de esa rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha, ha empezado a trabajar sobre el césped. Lo ha hecho lógicamente de forma individual, pero ya trabajando con balón y haciendo diferentes ejercicios. Así que de momento, desde la enfermería, noticias positivas en un día en el que la plantilla, bueno, las tres plantillas del Real Madrid, las dos de fútbol, la masculina y la femenina, más la de baloncesto, tienen comida navideña.
Fenómeno. Gràcies, Mel, i al líder, Albert Díez. Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom. El Girona.
Sí, el Girona. Amb calma i tranquil·litat al cap de sí. setmana, a veure què fa el Madrid, a veure què fa el Barça, a veure què fa l'Atlètic de Madrid, i dilluns a jugar contra l'Alavés.
I a veure què fa el Girona, perquè és un partit d'aquells, que és un tòpic, però també pot ser una realitat, un partit d'aquells trampa, no? El Girona sortirà a la Montilivi a tancar jornada, després ve una jornada entre setmana on visitarà el camp del Betis, però jugarà davant l'Alavés sabent què han fet la resta de rivals, i lluitarà per mantenir-se líder en solitari sense Christian Estuani. A priori, partit còmode i fàcil pel Girona, però s'ha de jugar, horari, farà fred, s'ha de jugar. S'està parlant gairebé més del que pot fer el Girona que no del que ha de fer, per exemple, en aquest partit davant l'Alavés, que de moment no s'ha parlat i ho farà Mitchell el diumenge a una de la tarda, que és quan parla el tècnic de Vallecas del Girona. Però es parla, com et dic, molt del futur a curt termini. El futur a curt termini vol dir mercat d'hivern, perquè queda tota la segona part de la temporada, el Girona ha de mirar, com va dir Mitchell, de ficar-se en Europa, i veurem si alguna coseta més. Ja reconeix el Girona que hi haurà reforç al mercat d'hivern. President del Figeli.
La segona volta o la temporada és llarga, se comencen a acumular sancions, lesions, i poden succeir coses, i entre les nostres possibilitats que puguem cobrir possibles problemes que tenim, intentarem que això sigui possible.
Sense Estuani dilluns, d'obvi que en punta, no descarto també, ja en parlarem Batllori el mateix dilluns, alguna rotació més per la proximitat del següent partit que serà dijous a Camp del Betis.
Perfecte, dilluns doncs ho afinem, jornada guapa la que tenim per davant, que de seguida comentem el debat amb el Petón i el Toni Freixa.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
La jornada segur que passa millor amb unes bones empanades. Tío Bigote celebra 14 anys sent la franquícia d'empanades més gran de Barcelona. Per això volen celebrar les festes amb la nova superpromo en empanades a només 1,80 amb el pack de 10. Perquè per Tío Bigote el més important no és que vinguis, sinó que tornis. Disfruta del millor futbol sense preocupacions amb l'autèntic sabor d'Argentina. Tío Bigote.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Quarts de 4 de la tarda i obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, sí, bien, bien. Bien, bien. Depende en según qué cosas, Petón. En algunas bien, en otras no tan bien. Toni Freixa, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Bona tarda.
Bona tarda. Vaya semanita, Toni.
Pues sí, vaya semanita.
¿No?
Pero es que, claro, en el deporte de competición... Nada es estático, ¿eh? Todo es variable. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. El problema es que cuando hay algo bueno, nos creamos que estamos en la gloria y a lo mejor no lo estamos. Sí. Y luego llegan las sorpresas. Pero bueno, tranquilidad. Hay que intentar estar tranquilos.
Sí. Bueno, es verdad, Petón, que después de ganar el Atlético de Madrid, aquí, bueno, se lanzan las campanas al vuelo y que pocos días después, pues está como está el Barça. Otra vez.
Ya, pero joder, yo creo que hay que ser un poco más reflexivos. Hablo también de los medios de comunicación, de la corriente inusitada, a mí me parece que excesiva, que se ha originado. Yo estoy por una cuestión empática muy cerca de Chay, porque el otro día lo decía en la tele, me queda muy bien. Pero además, joder, alguien que tiene el aval de haber sido campeón de liga el año pasado, y no olvidemos de dónde venía el Barça... Me parece que merecería un poquito más de crédito o que no se lo pueden arrebatar en una semana y media. A mí me parece es un disparate y que en los malos momentos hay que juntarse y analizar también qué está pasando, qué futbolistas están en clara decadencia ya, y hay un momento que hacen hasta aquí y ya ha pasado la temporada, me parece a mí.
Sí.
Simplemente para vosotros.
Oye, se diría que le has escrito los argumentos de Xavi que has puesto hoy en la rueda de prensa, Petón.
Pues no he oído ninguno, pero no sé si se habrá atrevido a hablar de qué jugadores que se han acabado.
No, eso no lo ha hecho ni lo va a hacer, aunque lo pueda pensar, pero los argumentos que ha dado son esos, que el equipo no está tan mal, que el Barça está vivo en todo, que hay tiempo para ganarlo todo todavía, que el año pasado ganaron la Liga, que el club está en un momento muy delicado y tal, y que hay que estar unidos y estabilidad. Eso es lo que ha dicho básicamente. Bueno, lo mismo
pues
que mira, tú.
Pues... ya está, coincidimos porque pensamos de una manera semejante. Más mérito tengo yo que lo hago desde fuera.
Oye, Toni, tú estás más con Xavi. ¿Crees que la crítica periodística, básicamente más que por los resultados, que también en parte por el juego que despliega el equipo, son exageradas o no?
No, yo no creo en absoluto que la crítica periodística sea exagerada. Es más, yo creo que Xavi está siendo... uno de los entrenadores más protegidos en ese sentido, o menos criticados. Recuerdo otros entrenadores, bueno, no hace falta que pongamos ejemplos, Koeman, Valverde, el propio Luis Enrique, por ejemplo, en el que yo creo que recibieron un trato muy distinto. Lo que sí que creo es que a la altura de la temporada en la que nos encontramos y con la apuesta que ha hecho el club por Xavi y quién es Xavi para el barcelonismo, pues creo que no queda otra que reunir fuerzas, que hacer piña, que conjurarnos y que confiar, ¿no? Y que pensar que Xavi pues va a ser capaz con su cuerpo técnico, con la gestión del club, con Deco, con la junta directiva, con el presidente, con los propios jugadores, evidentemente, que seguro que tienen ganas de salir de esta situación, pues de salir adelante. O sea, yo no creo en las decisiones drásticas, ni en los cambios, ni menos a media temporada, sino que creo que lo que tiene que hacer el club, lo que tenemos que hacer los socios, es confiar, estemos en manos de ellos y que lo mejor que puede suceder es que sean capaces de darle vuelta a la situación. Por lo tanto, no quiero hacer ningún discurso catastrófico. Sí que creo que si los medios de comunicación analizan los partidos y critican el juego del Barça porque no merece que se hable bien del juego, pues estará bien que lo hagan, porque tampoco será bueno que nos digan cosas que no son. O sea, si el Barça no juega bien, si el Barça no ofrece una imagen como todo el mundo espera, pues habrá que decirlo. Y si se
Pero,
pierde...
Toni, porque... es que no creo que estemos hablando ahora mismo de eso. De lo evidente ya. No estamos hablando. Que el Barça está jugando mal, eso lo vemos todos. Los medios de comunicación, la directiva, que está clarísimo... Precisamente por cómo se repiten en terminales muy ligadas a la directiva, ese mismo mensaje, que yo creo que
sale antes de la directiva, de los propios medios de comunicación, que está jugando mal el Barça, lo vemos todos. Y que el Atlético de Madrid llega ese día tieso y que no debiera haber sido piedra de toque, también. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que se sugiere ahora mismo, que es pulirse a Xavi. Eso es de lo que se está hablando y eso es lo que a mí me parece injusto y exagerado. Eso es lo que digo. Que veo reacciones forociles en algunos. No, hay que estar... Joder, vamos a esperar. Es un poquito lo que estabas diciendo tú. A estas alturas y vivos en todas partes, ¿por qué? Vamos a esperar. E incluso, yo creo que se ganó con el título del año pasado y la situación en la que está ahora, el crédito como para aguantar hasta final de temporada. Y si a final de temporada esto ha proseguido, salvo que sea catastrófico y un desastre cada semana, oye, pero es de eso de lo que se está hablando, no de que el Barça esté jugando mal y que los periodistas no tengan razón cuando dicen eso. Claro que sí, que tienen razón.
Bueno, es que yo creo que es lo único que está sucediendo, que la prensa pues da su opinión, vamos, no solo la prensa, sino todos los que tenemos la oportunidad de pronunciarnos públicamente. Yo, por ejemplo, puedo decir que el otro día, el partido contra el Girona, pues sentí una envidia muy, muy, muy sana. O sea, pensar que tengo delante un rival que me está ganando justamente como a mí me gustaría que jugara mi equipo, ¿no? Y mientras tanto, pues hay un discurso desde el club de que estamos en construcción y que, bueno, pues de acuerdo, pues se podrá criticar esto. Ahora, eso no tiene nada que ver con que no se le dé y se le intente dar estabilidad, sobre todo que desde dentro del club se tenga la fortaleza para soportar esas opiniones desde fuera. Porque sí, sí. Han ocurrido siempre y siempre ocurrirán. Sí. ¿Ya está?
Sí, sí. Es que son, Petón, dos derrotas estas últimas que duelen mucho. La primera contra el Girona, por lo que dice Toni, porque te ha ganado un equipo, en teoría, con peores futbolistas en la plantilla, jugando a lo que tú querrías jugar, y después la derrota...
Lo cual es una tesis dudosa.
Que los jugadores del Girona son peores que los del Barça.
Sí, es una tesis dudosa.
Bueno,
No, que son menos conocidos es otra cosa.
Hombre, si nos ponemos a contar los internacionales que tiene una plantilla y la otra...
Yo te lo hago al revés. Empecemos por delante. Dime qué delantera de España ahora es claramente mejor que Sivankov, Bobic...
No, a nivel de rendimiento es evidente que no, Petón. No, pero a lo mejor es porque tiene ese rendimiento, porque el entrenador que tiene le sabe sacar ese rendimiento y hacerles jugar de esa manera. Otros con mejores jugadores no son capaces.
Eso es indiscutible. El entrenador tiene muchísimo que ver. Eso es indiscutible. Pero que tampoco damos dimensión a futbolistas que tiene el Grupo City, que han recalado allí, o que si no los tiene el Grupo City, los ha visto y está en el radar del Grupo City.
Sí,
Y ha sido más fácil que llegaran con la perfecta conjunción que ha hecho la dirección deportiva del Girona y el Cárcel para aportar veteranos que parecían extinguidos. Por ejemplo, que hayan fichado a Blind, que permite jugar a Miguel Gutiérrez casi como un segundo punta al lateral izquierdo, que para eso hay que tener un entrenador que sepa qué es lo que quiere y que la dirección deportiva le dé exactamente un futbolista con 35 años que pueda rendir como está rindiendo. Pero es un futbolista sensacional.
Ya.
Sensacional.
Pero, por ejemplo...
El Madrid es recomprar a Gutiérrez en 8 millones y venderlo en 50 a la Liga Inglesa el año que viene, porque lo vale.
Sí, pero
porque
Petón...
No le ha dado la importancia en España que tiene.
Pero Petón, por ejemplo, ¿por qué Oriol Romeu se sale en el Girona y no da una en el Barça y Eric García no da una en el Barça y se sale en el Girona?
Yo no creo que Eric García no diera una en el Barça. Fue campeón de liga con el Barça, no lo olvidemos. La responsabilidad y la exigencia es distinta y en el caso de Oriol yo creo que es evidente, vamos. O sea, el Girona del año pasado y también el Oriol del año pasado jugaba de una manera mucho más, digamos, cómoda psicológicamente de lo que juega el Barça. Hay fronteras que los futbolistas pasan o no pasan, que es la del impacto del equipo. Pues esa es la diferencia entre el Oriol Romeu del Girona, que ya no se quedó en el Barça en su primera etapa, yo creo que por eso, y el Oriol Romeu del Barça. Esa es la diferencia. Hay futbolistas que te dan, que los pones ahí, y desde el primer minuto tienen el morro, el desparpajo suficiente como para decir, soy capitán general. Y ahora, cada vez que recibe espaldas Oriol, el muchacho está temblando, porque no tiene ninguna confianza en sí mismo, si se ve.
Sí, sí. Bueno.
Yo creo que hay un elemento que no estamos teniendo en cuenta, y es que el Barça se ha vendido 850 millones en activos porque había que reforzar la plantilla y ha destinado 250 millones a fichajes. Si después resulta que de destinar 250 millones, el Girona con estos jugadores que no le han costado eso, simplemente los ha visto la secretaría técnica, han podido, definitivamente el Grupo City tiene una muy buena estructura. Pero yo creo que ver a Savinho o ver a Dobbik o ver a Chigankov por el precio que les ha costado el Girona, también los podía haber encontrado el Barça. Porque entonces al final, de acuerdo, muy bien, no es que el Girona tenga peor plantilla, tiene mejor plantilla que el Barça. Pues qué mal lo ha hecho el Barça, que se ha gastado tanto dinero para tener peor plantilla que el Girona. O sea, al final,
no
hay que decir esas cosas.
Sí, a ver, sin llevarlo a ese extremo, creo que en el fondo tiene razón tú. Sin llevarlo a ese extremo. Porque luego está lo que estaba comentando de Oriol. Es decir, estamos viendo, el límite de Savinho es inenarrable, ya te lo digo. En cualquier escenario y con cualquier equipo. Va a ser de los más grandes del mundo. De los más grandes del mundo. Pero en el caso de Zidane y de Dubic, son futbolistas que no sé cómo lo harían en el Barça, pero sí sé que en un equipo replegado, rezagado respecto al Barça, segunda línea, para ser brillantes. Y es que se vio, en Zidane se vio desde que llegó a mitad de temporada pasada. Se vio distinto, rápido, intenso, joder, claro, como tú dices, direcciones deportivas. Pero las direcciones deportivas tienen que atender también a que ese futbolista pueda funcionar.
Es que Petón, en el puesto de Sigankov hemos fichado a un jugador que se llama Rafinha, que lo representaba el que ahora ejerce de director deportivo. Es que claro, podemos mirar para otro lado y eso que bueno, estamos haciendo todos.
Una vez, sí, pero, me parece claro, sorprendente.
Vamos con la quiniela, venga, va, que tenemos cuatro partidos. Athletic Club Atlético de Madrid, Petón, buen partido.
Y muy complicado, me voy a permitir decir un 2 mirando de reojo la X.
Vale, te pongo el 2. Tony, ¿qué pongo?
Pues negamos una X.
Una X. Valencia-Barça.
Un 2.
Tony.
Mi religión no me permite poner nada más que un 2.
Vale, puesto está. Real Madrid-Villarreal.
Cuidadín. Ganará el Madrid con muchísimos apuros. Voy a poner un...
Te pongo el 1, después de pensártelo mucho. Vale, Tony.
Sí, va a ser un 1 porque creo que el Villarreal no está en su mejor momento, además.
Vale. ¿Y Girona a la vez el lunes?
A la vez. Va a sufrir el Girona, ¿eh?
Bueno.
Va a sufrir.
Pero...
Voy a poner un 1. Pero vaya, chico. No va a ser partido sencillo.
Le pedí al cuerpo poner la X, Tony, pero no se atrevió al final.
Le pedí, pero la puse la semana pasada, sí. Y me remontaron en 5 minutos. Acuérdate el día al Valencia.
Sí, señor.
Dice, no va a ganar el Girona, porque eso está a punto de suceder.
¿Qué te pongo a ti, Tony?
Es un 1, claro.
Vale, bueno, a ver cómo se da. Petón, Tony, gracias. Buen cap de semana. Que vaya bien.
Buen cap de semana. Gracias.
Un abrazo.
Chao, Petón. Un abrazo. Chao. Chao.
Xavi passa un altre examen per tornar a tenir crèdit i respecte de tothom. I nosaltres hi serem per explicar-ho.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de Mestalla, València-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini, Fernando Morientes.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, dediquem ara uns minuts a parlar de l'interessantíssim partit que tenim demà a la tarda a segona Andorra-Espanyol, a l'Espanyol en la lluita per intentar tornar a la zona d'ascens directe, a l'Andorra per fugir de la zona perillosa. Primeres novetats a l'Espanyol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori, bona tarda.
Que es dubta Cabrera pel partit, no?
Prácticamente descartado, estamos a la espera de la lista, pero lo ha dejado casi Ramis, tiene molestias físicas, no ha entrenado con el grupo y creo que no va a jugar frente al conjunto Pirenaico. Con las bajas confirmadas, Víctor Ruiz, Melamed, Lazo, Calero por su expulsión frente al Zaragoza y, como digo, probablemente Calera. A las 6, lista definitiva.
Escuchamos al míster, primera voz autorizada del Español, que habla del tema del VAR.
Sí, ha hablado sobre esta polémica del VAR después de que la justicia haya reconocido que se ocultaron unas imágenes en el partido contra el Atlético de Madrid del año pasado que marcó un gol concedido por el árbitro, a pesar de que no se pudo eso ver si el balón entrara por completo en la portería españolista. Al respecto, el club está estudiando las medidas a tomar, pero de momento Ramis se ha mostrado crítico con el funcionamiento de esta tecnología.
Si ya la situación, bueno, la complejidad arbitral y el VAR, las dificultades que se está teniendo para interpretar algunas situaciones, le incorporamos este tercer factor, que no sé si llamarlo VAR judicial, pues es que algo no funciona. Nosotros sufrimos las consecuencias. El club tomará las medidas que tenga que tomar, me imagino, pero bueno, están sucediendo situaciones que no deberían de pasar.
Otro tema delicado, la posibilidad de reforzarse en invierno. Ramis se ha reafirmado. Quiere fichajes, ya lo dijo hace unos días, mientras que el consejero delegado Maoye se limitó a decir tras la junta que el técnico no le había pedido nada en concreto.
Sí, yo pedir voy a pedir, siempre por pedir que no quede. Todas las plantillas, hasta las que nos pensamos que son más completas, son mejorables y, bueno, llegará el día en el que nos sentemos a no muy tardar para hablar de posibilidades y de forma consensuada a ver qué es lo mejor para el equipo. Tenemos un muy buen equipo con posiciones dobladas, pero valoraremos pues qué nos ofrece el mercado y qué necesitamos de forma urgente o no.
Por último, respecto al partido en Andorra, espera romper la mala racha fuera de casa, donde el Español solo ha conseguido 11 de los 32 puntos que tiene en la clasificación, mientras que con Ramis se ha empatado en Huesca y perdido en Oviedo, en ambos casos dando una mala imagen. La última victoria a domicilio, el 5 de octubre 0-2 en Cartagena.
Queremos retomar esa continuidad buena que hemos tenido en muchas situaciones durante estas jornadas de convencimiento, de confianza, de hacer las cosas bien, de ser un equipo contundente, fiable, difícil, agresivo, dañino, bueno, apagando un poquito ese estrés o nerviosismo que nos pueden generar los partidos fuera de casa. Y este es uno de nuestros retos, ¿no? El retomar fuera de casa un comportamiento que nos lleve a sumar los 3 puntos, y esto es lo que perseguiremos mañana.
Y respecto al equipo titular que podemos o podríamos ver frente a la Andorra, hay que recordar que no están ni Calero seguro ni seguramente Cabrera, es decir, 2 centrales, Pacheco en portería, Omar, Sergi Gómez, Grajera como eje de la defensa, Oliván, Lozano, Aguado, aunque yo creo que va a meter ahí a Keydy Vare, Expósito, Peramilla, Puado, Brightwaite. Recordemos, 500 espectadores apoyarán al Club Perico mañana a partir de las 16:15 en Andorra.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
I l'Andorra com el tenim, Gil?
Què hi ha, Batllori? Bona tarda. Doncs afrontant un partit històric des de la perspectiva del Principat. No queden tíquets, hi haurà ple al Nacional i un partit on l'Andorra va primat. Perquè si guanya, Eder Sarabia donarà 3 dies més de vacances a la plantilla. Ah. 20, 21 i 22 de desembre, amb la qual cosa podrien ja enllaçar amb el Nadal. Davant d'aquesta perspectiva, així veu el tema Álvaro Martín.
Sí, hombre, al final aquí hay una rivalidad y bueno, yo creo que es un partido súper importante para Andorra en general. Y es verdad que es un partido, aparte de importante, muy bonito. Es verdad que la rivalidad está ahí, a nosotros lo que nos importa es hacer las cosas bien, que salgan los resultados y que ganemos. Como tú dices, no está muy bien, nosotros pues tendremos que aprovechar eso. Y nada, y pues como estoy diciendo, sobre todo acabar con buenas sensaciones y que se puede ganar.
Baixes, Cristos Albanis i Àlex Pastor, més Samper sancionat. Antecedents, 3 vegades a la Copa, 1 empat i 2 victòries de l'Espanyol.
Podem saludar un mite del futbol andorrà. Es va retirar de la selecció fa uns mesos, amb 43 anys, i fins fa poc jugava al filial de l'Andorra. Ildefons Lima, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com estem? Que després del teu darrer partit amb la selecció vas decidir penjar les botes ja definitivament, no?
Sí, ja tocava amb 43, quasi 44, pues ja vaig decidir que era bon moment per dir prou i, bueno, guardar l'últim record del partit de selecció que va ser molt maco a Suïssa i, bueno, i vaig deixar el futbol amb un partit molt emotiu i ja n'he tingut prou.
Perfecte. Igual molta gent no ho recordarà, però tu has tingut una petita etapa a l'Espanyol B, i la Fons fa molts anys.
Sí, bueno, molt jove. Jo vaig sortir aquí d'Andorra i vaig estar amb Paco Flores a l'Espanyol B, que vam pujar de tercera a segona B.
Sí.
Va jugar menos que Rusto al Barça, hi havia un plantel, sí, de molta
qualitat. Qui hi havia allà, qui hi havia de companys?
Pues mira, de centrales, que era la media posición, estaba Pedro Nieto, Lopo, Pellegrín, Soldevila, Catalá y Gerard Autet. O sea, y el Defons Lima, venido de Andorra. O sea, l'últim mico era. Va jugar un partit al Camp de l'Horta i a sobre vam perdre, o sigui que lo bordé.
I què més hi havia? Què més hi havia en aquell espanyol?
Bueno, estava, pues, estava Juvenal, hi havia, doncs, el mític... mítics hi havia uns quants, la veritat. Fa tants anys que...
Ja ni te'n recordes, quasi.
A dalt de la batalla estava Arnal, estava Jacinto Ela, que David Ávila, mítics, molt mítics ja i gent molt gran ja.
Bona tropa, bona tropa. Escolta, i el partit de demà com el veus? Ildefons, batalla, batalla bona,
bueno,
eh?
Sí, sí, perquè, bueno, a part ja, doncs, l'Andorra, al tenir de pressi, doncs, a Gerard Piqué, doncs, li dona una mica de morbo a aquest partit, no? Però, bueno, jo crec que, sense cap mena de dubtes, l'equip potent avui en dia és l'Espanyol, no? L'Andorra, doncs, és la segona temporada a segona divisió, crec que està sent una... i serà una temporada... doncs haurà de lluitar molt per mantenir la categoria, però bueno, ja sabem, no? Això és una mica una mena de derbi, o sigui que serà un partit molt, molt combatut.
Clar, l'Espanyol, clar, és una temporada amb molta pressió per l'Espanyol, perquè, clar, l'objectiu és pujar sí o sí, Ildefons.
Home, l'Espanyol té aquesta obligació, és un club gran de la segona i, bueno, són equips que tal com baixen han de pujar. Això... per la nostra part aquí a Andorra, doncs, amb mantenir la categoria estaríem tots contents, no? Perquè, bueno, l'any passat es va fer fins i tot massa bé i això fa que a vegades les expectatives de la gent siguin molt altes, però la realitat és que nosaltres som un equip petit de segona i que s'està començant a consolidar, no? O sigui que aquí la pressió per demà la té l'Espanyol.
Clar. Creus que ho aconseguirà l'Espanyol o creus que ho tindrà molt difícil, de fons?
Home, sabem que la categoria és complicada, però té aquesta obligació i té jugadors de bon nivell, no? Va començar així, bueno, una miqueta que no acaba d'agafar el ritme, amb Rami sembla que ho ha aconseguit una miqueta més, però bueno, ja sabem que pujar de segona a primera, hi ha molts equips que comencen la temporada que ho volen fer, però costa, i la veritat que l'Espanyol, bueno, a mi, com ha passat Perico, evidentment m'agradaria, no?, que tornés a primera divisió, perquè m'agrada veure els meus ex-equips al màxim nivell, per poder dir, jo vaig jugar allà, però bueno, que segur.
Molt bé. Doncs a veure què passa demà, Ildefons Lima, un plaer, com sempre, gràcies i abraçada,
Gràcies a vosaltres.
La jornada de la primera federació, com es presenta, Gil?
Pels catalans comença dissabte a les 3 de la tarda a Cornellà-Lugo. El Cornellà, que només està 3 punts per sobre del descens, no mira la classificació al tècnic Gonzalo Riutort.
Solo miro una cosa de la classificació, que és la que tengo muy presente, que son los puntos que llevamos. Nosotros somos conscientes de los puntos que tenemos que hacer. Mirar la clasificación cuando vamos bien te puede relajar y cuando no vas tan bien, pues te va a generar más ansiedad y tensión. Y no, porque yo creo que la mejor manera de preparar el partido que tenemos siempre delante no es ninguna de esas dos opciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy constantes y objetivos en esas situaciones.
Doncs això, doncs no. Diumenge, Logroñés Nàstic, Barça Atlètic Ponferradina i Cultural Leonesa Sabadell.
I futbol femení, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Notícia important que té a veure amb el Barça: Jonathan Giraldez no té cap intenció de renovar.
Acaba contracte el 30 de juny de l'any que ve i tot apunta que el tècnic gallec buscarà nous reptes quan acabi el seu vincle amb el club. Giraldez té ofertes econòmiques molt superiors dels equips dels Estats Units que el Barça a dia d'avui no pot igualar. El tècnic va arribar al primer equip fa dues temporades substituint a Lluís Cortés a la banqueta, on va guanyar dues lligues, dues copes de la reina i una Champions. Seria el segon canvi important dins l'estructura del Barça després de la sortida del director esportiu Markel Zubizarreta.
El Barça, que té el seu partit de Lliga diumenge a les 12 del migdia al camp del Granadilla, i atenció que el diumenge també a les 2 del migdia tenim Levante Les Planes Real Madrid.
Partit guapo el diumenge a les 2 a Les Planes. El conjunt català vol aprofitar la mala ratxa del Real Madrid. Tampoc arriba en un bon moment l'equip de Ferran Cabello després de 3 jornades sense conèixer la victòria. Tot i això, el tècnic veu bé l'equip per intentar donar la sorpresa.
Estem bé. Crec que estem en un moment de la temporada on per primer cop, doncs, no trobem la victòria. Són 3 partits seguits sense guanyar, però bueno, amb una molt bona feina, amb un estat anímic molt, molt gran i amb moltes ganes de poder fer història guanyant a tot un Real Madrid.
Un últim apunt de la Lliga F. Ja coneixem l'horari del derbi davant el Barça dissabte 6 de gener a la tarda del Dia de Reis a les 6:30 al Johan.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seleccionador Luis de la Fuente. Bueno, pues mire, la primera pregunta es la de Isco, que claro, que tiene el récord de MVPs de esta liga y que usted no lo llama. ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección o no?
Pues claro que sí.
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas, Isco.
¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique?
Manolo, yo tenía una relación con Luis Enrique muy buena. Somos profesional, no hemos salido, no somos amigos, pero tenemos un respeto y una relación profesional muy buena.
No han vuelto a hablar, ¿verdad?
Desde que marchamos, no.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde de las 11:30 de la noche.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Llega la venta especial, con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en El Corte Inglés. De dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras. Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Tampoc està en bon moment el Barça de bàsquet, Albert, que té avui partit d'Eurolliga.
Partit molt important davant l'Armani Milan, molt important perquè després de dues derrotes seguides, en aquest cas a la Lliga Endesa, ja sentíem el tècnic del Barça, Roger Grimau, reconeixent que és el pitjor moment de la temporada. Toca guanyar per tallar aquesta mala dinàmica, aquesta mala ratxa, i també per mantenir la segona posició en solitari. Ara mateix 10 victòries Barça, 10 la Virtus. La Virtus ja ha guanyat a pista del Baskonia. Davant l'Armani Milan, sense Mirotic, no hi haurà retrobament. Està lesionat, estarà uns dos mesos de baixa. Parla el vestidor del conjunt blaugrana, la Provítola.
Sí, hay que mantenernos fuertes en casa en Euroliga, creo que es una de las claves para hacer una buena temporada, mantener tu casa segura, ¿no? y sentirte fuerte. Nada, creo que es un partido que nos va a venir bien para reaccionar, para sacarnos rápidamente estas sensaciones, pero hay que hacer el trabajo y hay que hacerlo bien.
Segon contra, 16, 10 victòries Barça, 4 al conjunt italià. És dubte el conjunt blaugrana Àlex Abrines. L'enfrontament, estarem al Palau, l'explicarem al Tiempo de Juego a les 8:30.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabo recordant que finalment s'ha desbloquejat la situació i tindrem Copa d'Espanya d'handbol a Irún aquest cap de setmana. Demà a la tarda a les semifinals, a les 5, Bidasoa a Logroño i a 8:15, Barça-Granollers.
Superstar.
Nos hemos clasificado primeros de Champions. Sí. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello.
Felicitem des d'aquí, no?
No, ja fa estar. Ya, fasta.
No, yo no estaba allá. No.
Qué bonica que esta canción de Nat King Cole. Nadie me quiere, nadie me ama. Ay, Xavi. Escolta, campeón y medallador de Algetas, Vincent Abubakar, jugador del Besiktas, marcha convocat amb Camerún y simula una enfermedad de la seva dona per viatjar a París per fer-se un tractament capilar. Torna a Istanbul del tractament capilar i simular una lesió, i diu que no pot rematar de cap perquè el metge que li ha fet el tractament capilar doncs li ha dit
que no
remati de cap. Al final l'han acabat apartant del Besiktas. Última
els
hora.
Els tractaments capilars no es fan a Turquia.
Aquesta és la paradoxa,
no?
Que anés a París a fer-se el tractament capilar jugant al Besiktas de Turquia.
Bueno.
Estoy contento de lo que he hecho en el Barça. Autor de la frase, Francisco Trincao, en declaracions a una revista.
Trincao, ni me'n recordava d'ell ja.
Per primera vegada a la història, la selecció espanyola de futbol lidera la classificació de la FIFA de seleccions femenines amb 2.066 punts per davant d'Estats Units, França, Anglaterra, Suècia i Alemanya.
La mejor en lo personal, Gil.
Igualmente, encuestas.
Les enquestes en clau Barça. Com esteu de cara al partit de Mestalla? Pessimistes al 59%. En clau espanyol, guanya o no guanya demà a Andorra? Creieu que guanya el 62%. I en clau Girona, quina línia reforçaríeu al mercat d'hivern? La majoria, el 50%, al mig del camp. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé, bon cap de setmana.